Fenòmens Naturals, el programa de ciència de Ràdio Ferrò. Bona tarda. Fenòmens Naturals torna a l'estudi de Vilaurània, l'equipament municipal de Barcelona especialitzat en programació de ciència. La taula de so la du Quima Parra i us parla Cristina Junyent. Sabeu que ens trobareu al blog fenomensnaturals.net i a iVoox, amb dues os. Comencem? La Universitat Catalana va viure una transformació profunda en els darrers anys del franquisme i els primers de la transició, tant en l'àmbit institucional com acadèmic. Es va avançar cap a un model més democràtic i participatiu, amb més autonomia, nous espais de representació per als diferents col·lectius i alhora el sistema es va expandir amb un augment d'estudiants, diversificació de titulacions i una aposta creixent per la recerca. Adaptar la universitat a les noves demandes socials, científiques i culturals era el reflex del context general d'obertura i modernització del país. Per parlar-nos d'aquell moment, tenim un testimoni que ho va viure en primera persona, que és Elisabet Bosch. Bona tarda, Elisabet.
Hola, Cristina.
Elisabet Bosch i José és doctora en química per la Universitat de Barcelona. Va començar com a PNN a la mateixa universitat i va viure i participar de manera activa en la transformació de la universitat en aquest país. Va dedicar la seva recerca a la química analítica. Ara mateix, jubilada, segueix tancant projectes i carpetes que encara són obertes. Elisabet, comencem pel principi. Com estava la universitat durant els darrers anys del franquisme en el moment en què vas entrar com a professora?
Bé, jo vaig estudiar la carrera de química als cursos 1963 fins al 68, en ple franquisme. I en aquest període la universitat estava molt enquistada i molt tancada en si mateixa. I el moviment d'estudiants, que ja estava en marxa des de feia alguns anys, en reclamava una altra de més moderna i de més democràtica. I va defensar això a tort i a dret. Potser l'acte més representatiu va ser la tancada d'alumnes, professors i intel·lectuals als Caputxins de Sarrià, el 9 de març de 1966.
Tu hi eres?
La caputxinada. No, jo personalment no hi era. Oh. Era, els estudiants havien de ser en aquell moment delegats de curs o tenir algun càrrec, o de facultat, tenir algun càrrec d'aquests. Cal dir que aquest moviment d'estudiants era ampli i acollia estudiants de qualsevol disciplina i d'ideologies molt diferents. Ara, hi havia una cosa que era en comuna, que era que es necessitava una modernització de la institució. I això tots ho teníem claríssim.
Sí. Tu estaves a la Facultat de Químiques de la Universitat de Barcelona. Com va anar aquest canvi, aquesta modernització? Vas començar de PNN. Professor no numerari, què era?
El professor no numerari eren persones que estaven en aquell moment fent la tesi doctoral o just acabada la tesi doctoral, però que van ser reclutats per poder fer classe, perquè va créixer molt el nombre d'estudiants i el professorat que hi havia de plantilla, diguem-ne, era absolutament incapaç d'absorbir tota la feina que generaven aquesta gent. Per tant, tots nosaltres érem això, professors no numeraris, PNNs. De fet, no se'ns va exigir el títol de doctor, ni tampoc cap examen específic, sinó simplement que ens van donar un tros de guix, un llibre de text, i apa.
A començar. Aquí tens 50, 100 o 200 persones,
sí.
No? Perquè les classes llavors...
Bueno,
no,
les que jo vaig participar no eren tantes, però bueno, en algun cas sí que de l'ordre del centenar d'estudiants podies tenir, eh? Això sí que sí, sí. Aquesta situació va fer que prenguéssim consciència de la situació que estàvem i es va iniciar el moviment aquest de professors no numeraris. Començar aquí a Barcelona amb la Universitat Autònoma, la Universitat de Barcelona i la Politècnica, que eren les tres que hi havia, les tres públiques que hi havia en aquell moment. Uh-huh. L'objecte principal era la modernització del sistema universitari i l'estabilització del professorat mitjançant un contracte laboral. Això és el que volíem. No volíem ser funcionaris de cap mena de manera.
Per quina raó?
Perquè el funcionariat, primera, aquí a Catalunya no tenia cap mena de tradició per començar. I per continuar, nosaltres ho veiem com una cosa molt estatal, molt fossilitzada dintre del que era l'estructura de l'Estat. I nosaltres teníem una relació amb els estudiants i amb nosaltres mateixos que no cabia bé a dintre d'aquest encursetament que implicava...
Que era el funcionariat.
Que era el funcionariat, exacte.
Llavors, dius que us vau mobilitzar?
Sí, ens vam mobilitzar. A veure, el que preteníem assolir, el que la nostra màxima, era una universitat pública, catalana, científica i democràtica. Es diu aviat i és bastant complicat.
En aquell moment, gairebé res.
Sí, sí. Ara aquests termes encara són significatius, però en aquell moment eren molt més.
Una revolució.
Aleshores, les lluites universitàries implicaven assemblees, implicaven vagues, discursos, manifestos, corredisses... Finalment, vàrem aconseguir modernitzar bastant la universitat i posar-la una mica en solfa. Ara bé, mai vam aconseguir una contractació laboral. Oh. Això va ser absolutament impossible.
I com us ho vau fer? Perquè finalment tu has fet tota la carrera a la universitat?
Vam acabar sent funcionaris.
Ja.
La majoria de nosaltres, els que ens vam voler quedar, els que estàvem interessats en la recerca i en la docència universitària, aquests sí que vam haver de ser funcionaris, si no, no ens podíem quedar de cap mena de manera.
Vau fer oposicions, vol dir.
I tant. Ja. I tant, i tant.
Molt dures?
No sé com contestar aquesta pregunta. No sé com contestar aquesta pregunta. Eren raonablement dures. Però, a veure, també és veritat que la universitat estava molt mancada de professorat i que, per tant, va haver d'adquirir gent diferent i de formacions les que fossin. I, per tant, la duresa doncs, també depenia de les circumstàncies.
Clar, de les necessitats. Sí. I després van venir els babies booms. Que, clar, ja, això ja era la inundació de les universitats.
Sí, sí, sí.
I vau haver de lluitar contra l'endogàmia, contra el clientelisme,
bueno,
tot el que estava establert.
Totes aquestes coses que hi eren i són al voltant de qualsevol lloc de treball, en qualsevol estatus, doncs, bueno, també hi eren en aquell moment i estava tot barrejat. I aleshores les lluites eren conjuntes per anar fent camí, almenys pels més interessats, pels més vàlids, pels que entenien la universitat com nosaltres creiem que...
El mèrit. Tu vas ser professora?
Sí.
Del que aleshores s'anomenava selectiu.
Sí.
És un curs que en bona part era comú a tots els estudiants de primer de ciències.
No? Sí, i tenia assignatures, les matemàtiques, la física, la química, la biologia i la geologia. Aleshores, els professors de química explicaven la química general, però provenien de diferents departaments i de diferents situacions laborals, amb la qual cosa doncs, els programes no eren uniformes. El que aprenies depenia molt del grup a què havies anat a parar. Per exemple, hi havia 8 grups diferents per entrar a la Facultat de Química als anys 70, perquè eren moltíssima gent la que volia entrar. I aleshores hi havia doncs, molts diferents professors que d'alguna manera el que pretenien era explicar química general, però des de punts de vista diferents. Nosaltres una de les coses que ens vam proposar va ser uniformitzar això. És a dir, buscar els temes a tractar, buscar un o dos llibres de text que fossin adequats, o tres, si tu vols, que fossin comuns, i volíem que això fos uniforme a tots els grups. I per aconseguir això, només ens va acudir una cosa, haver de fer un examen en comú. Si l'examen era en comú, és obvi que els professors no podien explicar cadascú la seva pròpia batalleta, sinó que d'alguna manera o altra s'havien d'acoblar al programa general que s'havia fet. I vam aconseguir-ho.
Sí?
Sí, vam aconseguir això. I no va ser fàcil, perquè hi ha doncs, totes les tradicions que hi ha i les maneres de fer, però ho vam aconseguir. Estem contents.
Tinc dues preguntes amb això. La primera és, quan parles en plural de nosaltres... A qui et refereixes?
Quan parlo en plural de nosaltres em refereixo al conjunt de gent que veníem que érem professors no numeraris i que d'una manera o altra estàvem iniciant la nostra carrera universitària, però que ja havíem ensumat que la que havíem rebut nosaltres no era la bona.
Ja, però us veu organitzar en alguna mena d'estructura legal, una associació?
No, estructura legal en absolut, però érem del moviment de PNNs.
Això.
El moviment de PNNs era... hi havia moltes reunions, discussions sobre coses diverses. Clar, si havíem de parlar de química, només serien els PNNs que
feien química.
Si havíem de parlar de la situació laboral, doncs els d'econòmiques eren tan interessants com els de dret.
Sí, sí. O segons els de dret, potser més. Sabrien com trobar la forma per colar-se. Perquè com s'ho van prendre els professors, diguem-ne, de l'ancien règim?
Molt bé.
Això és fantàstic.
O sigui, jo et dic molt bé des del meu punt de vista i els professors que jo tenia a l'entorn. A veure, va haver-hi professors de tots, hi havia gent que mantenia la seva manera de fer com la manera de fer bona, però també és veritat que en facultats com ara la de Química, per exemple, que es necessitava molta gent nova perquè hi havia moltes pràctiques i molts estudiants, doncs d'alguna manera era necessari assumir el que aquests professors nous volien fer. I aleshores vam canviar programes, vam fer moltes coses d'aquestes, vam reunir-nos amb professors de química d'altres universitats espanyoles que també estaven en una situació menys acusada que la que fèiem servir, que la que teníem nosaltres, però que de totes maneres hi era. I aleshores, amb tot aquest conjunt, vam fer un programa nou de química analítica i vam donar-li molt la volta al que s'havia vingut fent, que encara era molt, diguem-ne, molt de principis del segle XX. I això ja no podia ser als anys 60 i 70.
No, després de totes les trobades de la Segona Guerra Mundial.
Sí, i això va obligar a fer moltes reunions de químics espanyols, de químics analítics espanyols, canviar els programes i convèncer els professors grans de la bondat d'això. I aquests es van portar molt bé.
Ostres.
El conjunt de professorat es va veure tan superat per la situació que es van portar bé i van decidir assumir en gran part i aportar la seva experiència, evidentment. No, va ser una cosa modèlica en el camp de la química analítica. No et dic pas en absolut que això fos general.
Què és el que tu coneixes?
Clar,
segurament
viure.
Els oients segurament han sentit un cop i és que l'Elisabet s'està emocionant explicant-nos això i va donant cops a la taula. M'estàs parlant de química analítica. Estàvem al selectiu, hem passat
a una assignatura troncal del que és la química.
Troncal perquè la fèieu ja a partir de quin curs?
Segon, tercer, quart, hi havia química analítica bastanta. Però bueno, en aquests anys al començament era tercer i quart. Després això va anar canviant, els plans d'estudi van canviar. La química analítica es fa com a tal, com a disciplina tal aquí a Espanya, però en general no es fa, sinó que els químics analítics són gent subsidiària de departaments com ara la química inorgànica, per exemple, o la química orgànica o altres tipus de química. Però aquí a Espanya va passar que, per raons històriques, la química analítica sempre havia estat associada a la Facultat de Farmàcia. A nosaltres ens va acudir que estava bé que tots els químics analítics estessin junts, i això, quan van arribar a la Facultat de Ciències, es va posar de manifest, perquè era la manera de crear una mentalitat científica que agafés aspectes diversos sobre diversos problemes a resoldre, però que la metodologia a seguir i el tractament de resultats són molt específics i requereixen aquesta mentalitat, una mentalitat específica. És per això que es van crear els departaments de química analítica i, bueno, i ha anat funcionant i fins ara.
Agrupaven la química analítica, tant l'orgànica com la inorgànica,
sí, tot
i es van separar de farmàcia.
No, la farmàcia continuava tal com era. Que quan la química analítica es va traslladar a la Facultat de Ciències, aleshores és quan es va crear la química, la física, les matemàtiques per separat, i dintre de la química, un dels departaments que es va crear va ser el de química analítica.
Perquè era Facultat de Ciències, no era Facultat de Químiques ja?
No, la Facultat de Química va ser després.
Primera Facultat de Ciències.
Hi havia les cinc carreres.
Que eren física, química, biologia,
geologia
i
matemàtiques.
I després es van dividir les diferents facultats. Fer recerca, Elisabet, comporta fer gestió per buscar fons de finançament, perquè que un professor a la facultat té un sou, però fer recerca és car i per això han de buscar fons externs. Què significa buscar aquests fons?
Significa feina. I sí, cal buscar fons perquè la recerca, entre d'altres detalls, és cara. I aleshores, doncs, bé, es necessiten pagar moltes coses. I normalment aquestes fonts de finançament estan lligades a l'administració. Per exemple, a principis dels anys 80 es van convocar convocatòries modernes per als primers projectes de recerca des de Madrid. La Comissió Assessora de Científica i Tècnica es deia. També la Generalitat va treure projectes amb un programa que era el Consell Interdepartamental de Recerca, sí, Innovació i Tecnològica, que era la CIRIT, i també la Comunitat Europea ofereix convocatòries de projectes de recerca. Tot i que en aquest últim cas es requereix moltíssima paperassa i molta feina i molt esforç de gestió. I l'altra font de finançament que tenim nosaltres és la indústria. Perquè, clar, la indústria sovint necessita que reforç de química analítica o interpretacions de coses, aquest tipus de coses. Al començament hi havia contactes, però hi havia també moltes reticències. Moltes vegades la indústria tenia com angúnia d'explicar del tot el problema que tenien a una persona de fora de la indústria.
Perquè
aquella.
No fos espionatge,
per exemple,
industrial.
Per exemple. Però això ha millorat molt i avui la confiança entre empreses i investigadors aliens ha augmentat molt. I les relacions acostumen a ser molt més franques i molt més transparents i venen avalades moltes vegades per contractes molt detallats. I això també és una font de finançament avui dia.
Sobretot en algunes especialitats
aquesta,
com la teva, que són
sí.
més aplicades.
Sí.
Molt bé. De tota manera, tota aquesta recerca no la faries sola, formaries
no,
un equip.
Hombre, és fonamental. La formació de grups de recerca és fonamental i requereix diferents tipus de personal. Des de personal expert i especialitzat, com poden ser professors, doctors, postdocs i persones d'aquest estil, i altres que són gent en formació. Per exemple, la gent que està fent el doctorat o la gent que està fent màsters o tesines o aquest tipus de coses. Però cal dir que un aspecte molt rellevant és la selecció adequada de les persones.
Ah, segur.
Per exemple, cal un director amb idees clares sobre la tasca a realitzar. Això és importantíssim. I els components del grup han d'estar disposats a treballar i a dedicar el temps necessari fins a resoldre el problema. Ara bé, un grup de recerca implica també la formació de nous científics. Perquè, clar, aquests que comencen i que estan treballant s'estan formant, estan aprenent coses de gent que té més experiència. És a dir, els grups de recerca vigents avui són la base de l'estructura científica i de recerca del futur,
clar,
del futur immediat.
Clar.
I aquest futur el requereixen tant la indústria com els diversos centres d'investigació i de universitat i aquestes coses.
Si no, no hi hauria relleu.
No.
I ara és que no puc més que associar-ho. Tot el que està passant als Estats Units, que s'estan carregant la recerca, tant que costa formar un grup i tan poc que costa desfer-lo,
sí, és així.
Costarà molts anys recuperar, no?
No t'ho puc dir perquè no conec tan a fons. Jo he estat a Amèrica un temps i sé una mica com funcionaven, bueno, almenys el departament i la universitat a la qual jo vaig estar. Però no et podria dir quins seran els resorts que ells faran servir perquè tenen sistemes de defensa i aquests sistemes de defensa seran més o menys adequats segons la universitat, segons l'entorn. No t'ho puc dir.
Més o menys ràpids. Quina universitat vas estar, Elisabet?
A la de Califòrnia.
A quina de Califòrnia?
UCI, un poble que es diu Irvine.
Ah, a Irvine.
A Irvine. Està molt a la vora de Los Angeles.
Los Angeles. Tu vas formar un grup?
Sí.
Per allà,
sí,
vosaltres què veu triar?
A veure, punt 1. Jo fa 10 anys que estic jubilada.
Sí.
O sigui que la meva resposta serà antiquada.
No, seran però passat.
Seran passat. Bueno,
bueno, entesos, ja ho hem dit des del principi.
Aleshores, nosaltres de totes maneres vam fer un grup ampli i aquest grup d'alguna manera continua. Està estructurat i en part la feina que està fent ara es basa en feines que s'havien fet en el passat. L'últim projecte del que jo vaig formar part i vaig intervenir directament es tractava de la caracterització fisicoquímica de fàrmacs i altres compostos d'alt valor afegit, una cosa que se'n diu Drug Discovery.
Drug Discovery, descobriment de fàrmacs, exactament.
Això mateix. És a dir, es tractava de l'estudi de les propietats d'un fàrmac potencial, d'interaccions fàrmac-proteïna, de fàrmac RNA i altres interaccions d'interès biològic.
Sí? Quin era el vostre paper per descobrir un nou fàrmac?
A veure, les molècules noves
sí.
les fabriquen els que saben fer síntesis, o sigui, els químics orgànics, els farmacèutics, altra gent, nosaltres no. Nosaltres el que fèiem era estudiar les propietats ADMET d'aquests productes. Què vol dir ADMET?
Exactament.
Vol dir absorció, distribució, metabolisme, extracció i toxicitat de les noves molècules que s'estudia. Aleshores, a veure, aquestes propietats són molt biològiques i sonen difícils d'entendre així en una primera lectura, però depenen molt de les característiques fisicoquímiques de les substàncies bioactives dels possibles fàrmacs, com ara l'acidesa, la basicitat, la solubilitat, la lipofilicitat, que vol dir la tendència d'una substància a dissoldre's en una fase orgànica, la permeació a través de membranes, aquest tipus de coses. Nosaltres estudiàvem aquest tipus de propietats de les substàncies i vèiem fins a quin punt l'estructura influïa sobre aquestes propietats que són les que finalment diran si la substància és adequada o no per almenys ser provada com a fàrmac.
Perquè un fàrmac el que té, bàsicament, és una diana o una dona.
Sí.
Llavors, com la troba el fàrmac, aquesta diana? És a dir, si tu prepareu un fàrmac, llavors això... el fàrmac ha d'arribar allà on li toca.
Sí, això és una pregunta difícil, per mi, perquè jo no sóc metge. Però, bueno, els fàrmacs, en general, entren en contacte amb el cos i és necessari, moltes vegades, una proteïna transportadora. És a dir, alguna proteïna que sigui capaç de lligar-se amb el fàrmac i transportar-la fins a l'òrgan on està destinat. Per exemple, una proteïna transportadora típica és l'albúmina. L'albúmina és capaç de reaccionar amb una determinada molècula, es distribueix pel cos a través de la sang o a través d'algun líquid, i quan arriba a la seva diana, és a dir, en aquell lloc pel qual ha estat pensat el fàrmac en qüestió, aleshores el fàrmac es troba amb el problema de quedar-se amb la proteïna o de travessar la membrana. Per tant, la permeabilitat a través de les membranes és una cosa que en aquest cas es contraposa a la tendència del fàrmac a quedar-se unit a la proteïna. D'aquesta manera, nosaltres hem de buscar algunes substàncies que tinguin la possibilitat d'introduir-se dintre de les cèl·lules del fetge, del ronyó,
de la diana, l'òrgan diana.
Exacte. Establim moltes vegades relacions QSAR. Què vol dir això? Vol dir relacions quantitatives, estructura, activitat. És a dir, és un primer esgraó del que avui se'n diu intel·ligència artificial i que d'alguna manera permet predir l'activitat biològica a partir de mesures de laboratori. És a dir, que no cal fer totes les proves biològiques i ja només les farem al final del procés, quan ja tinguem unes quantes molècules que aquelles ja siguin les que clarament hem de definir.
Seleccionades, perquè és molt car.
És molt car. I a més, quan una indústria farmacèutica es planteja de buscar un fàrmac, moltes vegades el que té és un munt de molècules similars a l'abast. I un munt de molècules poden ser 1.000. Poden ser moltíssimes.
Ufa.
Aleshores s'han d'anar descartant. Hi ha unes primeres fases de descartament que funcionen relativament fàcilment, però quan, a mesura que anem quedant-nos amb menys substàncies, aquestes s'han d'estudiar millor per veure quina és la que exactament de totes aquelles més...
L'òptima.
L'òptima, exacte. Més podrà fer la seva funció. I he de dir que, vaja... De fet, tot aquest procés dura 5 anys o... I trobar una molècula a partir de 800 que n'has començat i trobar-ne una que finalment funcioni, sí,
és molt de temps, clar.
I el pot ser això.
Clar,
les indústries farmacèutiques d'aquí, que en tenim unes quantes i de bones, doncs el que fan és aquesta funció.
Catalunya té fama de farmàcia, no? I el dia a dia? Com és el dia a dia d'un químic analític a la facultat o al laboratori?
Al laboratori, perquè un químic analític no treballa a la facultat, treballava jo, però químic analític treballa a les indústries,
bueno,
normalment.
Doncs com era jo... el teu dia a dia?
Ah, el meu? T'interessa?
Bueno, el meu o en general, si podem extrapolar.
El meu dia a dia era... Bueno, per una banda hi ha l'aspecte docent, del qual ja n'hem parlat una mica, i per altra banda hi ha l'aspecte de recerca. L'aspecte de recerca estava lligat amb aquests estudis de noves molècules que podien tenir un sentit i que podien, i que podien ser interessants, i això és el que estudiàvem, això que he explicat. És a dir, a partir d'unes quantes molècules, veure quines serien les bones, quines són les propietats, quines són les que s'han de potenciar i quines no. I això en realitat ho fèiem moltes vegades en relació amb algunes indústries farmacèutiques de per aquí.
O sigui que sense els químics analítics no hi hauria fàrmacs o seria molt més difícil.
No, perquè els farmacèutics també són capaços de fer aquest tipus de coses. Però nosaltres estàvem en un departament de química analítica, però que fèiem unes feines que eren feines intermèdies entre coses diferents. El que sí que sabem fer molt bé els químics analítics és mesurar bé. I això vol dir que les propietats que nosaltres mesuràvem tenien un grau de consistència molt fort i això ajuda molt. Però no, això no és una feina específica de químics analítics en absolut. És el que fèiem nosaltres.
Però Déu-n'hi-do, però si algú no fes aquesta funció...
Ah, no,
això s'ha de fer. Quan vas decidir que volies ser química, Elisabet? Ho recordes?
A veure, quan jo era jove vaig fer el batxillerat. I el batxillerat, hi havia el batxillerat de Ciències i el batxillerat de Lletres.
Sí.
Ja no n'hi havia més de batxillerats. Ara n'hi ha 200.000, però ara...
No m'hi va tocar el mateix.
En aquell
Ciències
moment,
o Lletres,
no. Aleshores, jo vaig escollir Ciències, m'agradaven. Tot i que el meu àmbit i la meva família és molt de Lletres, però a mi m'agradaven les Ciències i ho vaig fer. I després això em va portar a la Facultat de Ciències. A la Facultat de Ciències encara vaig fer un curs comú on podia optar per diferents carreres, però vaig veure que la química era la que s'adaptava més al que jo podia fer professionalment i m'interessava més professionalment, per això ho vaig fer. I després vaig anar a parar al Departament de Química Analítica, que era el que m'oferia un acolliment millor i més possibilitats d'estudi i d'encarrilament professional. Vaig començar una tesi doctoral, vaig fer activitat com a professora de classes pràctiques i de problemes, una implicació gran en el moviment de PNNs, del qual hem parlat al començament, i de la vida universitària, que en aquell moment estava en ple procés de transformació.
Molt bé, has parlat de la teva família. Una vegada que et vaig veure, que també vaig pensar, ostres, aquesta senyora, ja tinc una raó més per entrevistar-la. Va ser que vaig enganxar per TV3 el documental Pioneres, a un sense ficció. Tu apareixies en aquest documental de l'Ala Gomà, perquè la teva mare, Dolors José, formava part d'un grup de pioneres que van ser les primeres dones en anar a la universitat abans de la guerra. La Gomà us va recollir a les filles i descendents o familiars d'aquestes pioneres perquè en parléssiu d'elles, no? Com va anar aquest rodatge?
A veure, la Lala Gomà és filla d'una companya d'estudis de la meva mare, que era l'Eulàlia Preses. L'Eulàlia Preses va ser professora d'institut i després va ser traductora del grec clàssic i d'algunes obres, entre elles El convit de Plató, i que la va publicar després la Bernat Mell. Quan la Lala es va plantejar aquest documental, la gran majoria de mares universitàries ja eren mortes. I aleshores va contactar amb mi i amb altres dones de les mateixes característiques, de la mateixa procedència, i va fer la tria de les que li van semblar més adequades per al que volia explicar. Què és el que volia explicar? Doncs com va ser la decisió d'estudiar d'algunes noies abans de la guerra, com van ser aquests estudis universitaris interromputs per la guerra, en molts casos definitivament. També volia explicar com varen evolucionar després les diferents vides professionals i personals de totes elles. El rodatge va ser estupendo, explícit, molt plaent, amb històries molt variades, explicades per filles de les antigues estudiants, molt bé. I en un cas, amb una protagonista encara de l'antiga generació, la Lisa Sales. La història específica de la meva mare, la Dolors José, és que, atès que es tractava d'una noia afeccionada a llibres i llibretes, era un estudiant potencial. Els seus pares van pensar que amb tanta lectura no aconseguiria casar-se. I, per tant, havia d'estudiar una carrera que li permetés guanyar-se la vida. Sí. És a dir, la carrera de farmàcia. I ella s'hi va matricular.
I va fer farmàcia?
Però la meva mare era una persona clarament de lletres. I després d'un parell de dies de sentir parlar de medicaments i de malures i de veure fórmules químiques, va canviar la matrícula i es va passar a filosofia i lletres. Després d'aguantar la bronca casolana per haver-se canviat, va acabar la carrera, es casà, tingué 5 fills i ens ensenyà a tots allò de cal parlar i escriure en frases que consten i per aquest ordre de subjecte, verb i predicat.
Es nota molt perquè no has deixat frases a mitges. Estem arribant a la fi del temps que tenim. Vols afegir alguna cosa més?
Bé, no. Així, Elisabet... jo crec que he dit el que em vas demanar que volia sentir.
Volia sentir la teva història i sí, l'hem sentida. Doncs diem adéu, Elisabet Bosch. Moltíssimes gràcies per haver vingut a recordar-nos com ha estat una mica la nostra història, la de tots nosaltres, especialment els universitaris. Els oients us esperem d'aquí a pocs dies amb més ciència. Ja sabeu que ens trobarem a la plataforma iVox, amb dues os, i al blog fenomensnaturals.net. S'acomiaden qui m'aparra a la taula de so i Cristina Junyent, qui us parla. Adeu! I fins aquí Fenòmens Naturals, el programa de ciència de Ràdio Ferrer.